La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Un minut per sobre de 3:15 del matí. Obrim l'últim espai de literatura dels 104 fons d'aquesta temporada. El torn és per l'Anna Maet, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Avui dues propostes, diríem, infantils i dues ja més juvenils.
Sí, exacte.
Primer de tot, però, una notícia molt bona. Em dius que les bibliobosses que anunciàvem fa res, a mitjans de juliol, que es posaven en marxa el dia 16, si no m'equivoco, un dilluns,
sí.
Ja se n'han donades més de 250 entre les dues biblioteques de
exacte.
La ciutat.
Sí, sí, un èxit total. Ens esperàvem que seria una bona idea i que la gent l'acolliria molt bé, però diu-n'hi-do, o sigui, no hi ha mitja hora que passem sense donar una bossa i, bueno, estem molt contents, la veritat és que sí.
Resposta de la gent, algú s'ha posat en contacte ja,
sí.
o ja ha neguit a l'hora d'agafar la bossa, saber quin contingut hi ha, perquè recordem que era sorpresa.
Sí, sí, neguit, cap ni un, o sigui, estan encantats amb que la selecció l'hagin fet nosaltres, els bibliotecaris, i estan contents perquè s'ho prenen com un regal. Bueno, el bibliotecari em dona una selecció feta que segurament m'agradarà, potser no encertem en tot, clar, perquè hi ha com 7 o 8 documents dins, no podem encertar tots els documents al gust de tothom, però la gent que s'ha posat en contacte després d'haver agafat la bossa ens ha dit que diu-n'hi-do, que hem encertat molt i que estan molt contents.
S'ha d'espavilar la gent si vol una bibliobossa? S'acabaran?
Bueno, s'estan acabant gairebé cada dia i cada dia en fem més. O sigui que estem allà els bibliotecaris fent seleccions a tots els temes i totes les edats. Si s'acaben, bueno, millor, perquè això significa que ha estat un èxit total, però jo penso que no, que podrem acabar fins al dia 31 de juliol, com vam dir.
És a dir, que aneu enfeinats ara dia
sí,
a dia,
molt,
però
molt.
Si s'acaben se'n fan de noves, que de fet s'acaben cada dia.
Sí, exacte, però pensem que fins al dia 31 podrem donar les bosses tal i com vam dir. Sí.
Doncs molt bona notícia i que la gent gaudeixi a l'estiu d'aquestes lectures. Anem a parlar, primer de tot, de La Mosca, que ens portes avui, és el nom d'aquest llibre de Gusti, un llibre que ens recomanes a partir de 4 o 5 anyets.
Sí, tracta un tema molt divertit. A partir dels 4 anys, als nens ja els comença a fer molta gràcia el tema de l'escatologia, tot el tema de pipis, caques i tot això. Doncs bé, en Gusti, que és l'il·lustrador i també l'autor del llibre, tracta el tema escatològic d'una manera molt, molt divertida. Us explico una miqueta la història. És una mosca, les mosques ja sabeu que no es banyen mai, doncs aquesta és una mica especial. Un dia es lleva i decideix que s'ha de banyar i que bueno, farà un bany d'aquests històrics.
Vol fer net.
Sí, i que comença doncs, a preparar-se, doncs agafa una bossa, una pilota, la tovallola, bueno, tot el que necessita per fer un bany a la platja. I va volant per tota la casa per buscar l'indret, doncs, el lloc on millor es podria banyar. I finalment decideix que ha de ser un, que és com un llac, una platja, i comença el bany. Un bany fantàstic i bueno, divertidíssim. Però comença a enfosquir-se el cel i comencen trons i a caure meteorits. I ja està, no puc explicar més. És possiblement el lloc que ha escollit la mosca no era el millor lloc on es podria banyar una mosca.
Ens deixes intrigats, Anna, eh?
Sí. També us volia comentar que les il·lustracions, bueno, per mi el Gusti és un il·lustrador fantàstic, sempre ens sorprèn una mica amb les seves il·lustracions i aquesta vegada ha escollit el collage, ho fa moltes vegades això també, el collage, i a part de fer collage amb diferents textures i diferents robes, també hi ha il·lustració en tempres. Per unir tot això, ha fet una fotografia d'aquest collage i ho ha posat a les pàgines.
Fantàstic, sí, realment valen molt la pena, l'estem veient ara mateix aquí a l'estudi Ramon Bernils. De fet, aquest llibre, Nens i Mestres de Mèxic, l'any en què es va publicar, el van escollir com el millor àlbum, com dèiem ara, il·lustrat de l'any per les il·lustracions de Gusti.
Sí,
Després s'ha editat també a Austràlia, al Japó i crec que aquí, a l'estat espanyol, s'havia acabat la primera edició i s'està pensant a fer més.
Sí, exacte, va tenir molt d'èxit i a més a les biblioteques ens adonem que encara que no el posem exposat en plan, mireu aquest àlbum que és molt bo, és
algú ja havia parit.
Sí, sempre el tenim fora de la biblioteca i realment és que agrada perquè encara que sigui un tema escatològic està tractat d'una manera com molt divertit i molt, de manera poc barroera, eh? O sigui, en Gusti ho sap fer molt bé, té un humor, si parleu alguna vegada amb ell, té un humor molt, molt fi, molt argentí, molt, bueno, bé, i sempre està fora l'àlbum.
Doncs deixem els lectors amb aquesta intriga de saber on acabarà la mosca fent-se aquest bany, el dia que decideix fer net. Marxem al vaixell de vapor, llibre de Care Santos, En venga el pare, es titula.
Sí, 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 és bueno, un títol així bastant que crida l'atenció, no?
I tant.
La Carey Santos ja havia escrit un primer llibre que, on es venia la mare. Va tenir tant d'èxit que va decidir doncs, que ara també es vendria el pare. I us explico una miqueta la història, perquè a part de ser una història també de molt d'humor, molt divertit, que tant els nens com els pares es puguin trobar una mica identificats i riure molt, darrere de tot això jo penso que hi ha un tema molt important que tracta la Carey Santos, que és la relació entre pares i fills, i sobretot la manera d'educar els pares als infants. Us explico. El pare de la nostra protagonista és un presentador de televisió molt important i es queda sense feina. Arriba a casa dient que s'ha quedat sense feina però que no li importa gens perquè així es podrà encarregar tota l'estona de la seva filla. La Nora, que és la protagonista, es posa molt contenta perquè diu que bé, el meu pare, que ja me l'estimava molt i fèiem coses molt divertides, encara estarà més per mi, però ja s'adona que el pare vol ser perfecte i aquesta perfecció no és la mateixa perfecció que la Nora s'imagina. La Nora s'imaginava doncs, cada dia menjant pizza, veient la tele fins a les tantes, anant a dormir tard, i el pare el que vol doncs, és ser el pare perfecte de manual, podríem dir, i la Nora no està gaire d'acord amb això. I demana ajuda a un amic per veure com tornen a trobar feina al pare. Doncs bé, hi ha un munt d'aventures dins del llibre i el tema important que us comentava era que la Carey Santos penso que ha fet una mica de crítica a tots aquests manuals d'educació que expliquen una miqueta com els pares s'han de comportar amb els fills. Que, bueno, moltes vegades sí que ens pot ajudar a agafar un llibre de manual, no?, per educar els nens, però potser parlant amb els nens ens podríem comunicar millor i saber què necessiten i què volen, no?
Per tant, ella entén que a través d'aquesta història també es pot trobar aquesta relació pare-fill-filla, que no cal anar a buscar un manual, que a vegades doncs, potser no hi estarem d'acord amb moltes de les coses que s'hi diuen.
Sí, especialment els nens no estaran gens d'acord això, perquè bueno, posa situacions molt, molt divertides, com per exemple que el pare que mai havia fet menjar verdura a la nena, doncs ara cada nit verdura i peix. Clar, això als nens potser no els agrada gaire, no? Però clar, el manual del bon pare posava que els nens han de menjar verdura i han de menjar peix. I bueno, potser sí, està bé, però amb un cert límit, unes certes... una certa flexibilitat, no?, de com educar pares i els pares als infants.
I aconseguirà la protagonista, la filla d'aquest pare superfamós de televisió, trobar-li feina, o això al final ja és una trama que queda amb menys importància?
Bueno, jo penso que la trama, la més important és que potser sí que troben una solució per buscar-li feina, però el més important és que arriben a una entesa, que hi ha un tirallarronsa entre pare i nena, però arriben a un acord, que suposo que el que s'ha de fer a les famílies, no? Arribar a un acord deixem fer això, però recorda que és important que facis aquesta altra cosa. I finalment arriben a aquest acord, que penso que és el més important de la història.
Doncs Anna, si et sembla, deixem la novel·la més infantil per passar a la juvenil, un llibre a partir dos anys, es dius que es recomana, que s'anomena El gato o Cómo perdí la eternidad, de Jutta Ritzer.
Sí, és un llibre molt complicat, eh? Bueno, es poden tenir diferents nivells de lectura, per això l'he portat a partir d'11 a 12 anys.
Ha d'agradar llegir, per tant, primer de tot.
Sí, jo crec que sí, sobretot ha d'agradar pensar, perquè és un llibre... Jo el comparo una miqueta al Petit Príncep, és un llibre molt filosòfic. Els nens de 11 a 12 anys poden agafar El Petit Príncep, igual que aquest que porto, que és El gato, com si fos un conte, però no ho són. Poden agafar un primer nivell de lectura. I què es trobarien en aquest primer nivell de lectura? Doncs un nen, una nena que surt cada dia de casa seva i va a l'escola i es troba en el camí un gat. Aquest gat és una mica misteriós perquè aquest gat parla i parla amb la nena i li posa en dubte el comportament de la nena. En aquest primer nivell de lectura veurien això, un gat que parla, que posa en entredit això que fa la nena, que l'entreté, no? que la fa sempre arribar tard a classe i que cada vegada que arriba tard a classe doncs el director la castiga.
Fins aquí de moment encara es podria entendre força bé?
Sí, sí, aquesta seria la història, una història més o menys divertida d'un gat que fa arribar tard a la nena arriba tard i la castiguen, i bueno, la nena com soluciona això? Doncs espantant el gat, que la deixi tranquil·la, i a partir d'aquí doncs ja arriba bé cada dia a classe i continua la seva vida. Aquest seria el primer nivell de lectura. què ens trobem? Tenint en compte que l'autora, a part de ser filòloga, periodista i autora de llibres, també és teòloga, i ens trobem amb un tema molt important que surt en aquest llibre, que és una lluita entre el bé i el mal. Podríem dir que la protagonista, que és la Cristina, és el bé i el gat és el mal. Llavors, aquestes dues idees contraposades i com acaba el llibre, que és la Cristina veient que el gat és dolent, que espanta el gat, que la deixi tranquil·la i que deixi viure la seva vida tranquil·la amb tota la resta de personatges del llibre, que amb la que la Cristina es troba molt a gust i el gat no deixa que sigui amiga d'aquests personatges.
Que visqui tal com ella pensa.
Exacte, sí.
Doncs ha anat bé aquesta comparació, Anna, amb El petit príncep, perquè El petit príncep per tu és un llibre que a quina edat s'ha de llegir? Per entendre'l, aquests 11-12 anys, com dèiem, potser ets massa jove encara, potser fins i tot l'edat de l'adolescència, als 17-18 anys, seria una millor edat.
Si vols, mira, et seré franca. Fa poc vaig anar a unes jornades de literatura infantil. Van venir dos especialistes en literatura infantil, ens van explicar El petit príncep i em vaig adonar que ni tan sols nosaltres, que érem la major part de professors i bibliotecaris, no havíem entès res.
L'havíem entès igual com l'explicaven aquests experts.
Exacte, i vaig haver de tornar a llegir El petit príncep perquè no havia entès gairebé ni la meitat del llibre. Hi ha moltes lectures del petit príncep. A les biblioteques el tenim recomanat a partir de 14-15 anys. Però és això, cadascú agafarà un nivell de lectura diferent. I realment El petit príncep, jo penso que l'has de llegir diverses vegades a la teva vida per entendre...
Exacte, per tenir-lo a casa...
I anar llegint-lo, sí.
I potser un cop entens una cosa, n'entens una altra.
Sí, sí, sí.
Anna, que si no ens hi posem, ens descuidem de comentar l'últim llibre que portes avui. Mira, l'últim llibre que serà comentat aquesta temporada al Sant Cugat a Fons ens situa l'any 2083, de fet es titula així, any 2083, i és de Vicente Muñoz Puelles. Pels joves, novel·la juvenil.
Novel·la juvenil, i l'he volgut portar perquè parla, posa, bueno, en la seva història ens parla d'un tema que està com molt en boga. Ens explica l'any 2083 que no existeixen llibres com a objecte, que ni tan sols e-books, que això ja ha passat de moda absolutament tot, o sigui, ha passat tot de moda, allò que ens pensem que és tan de moda ara, doncs al 2083 ja no hi ha res d'això, i la gent ja no recorda ni tan sols les històries dels llibres. Tan sols el pare del protagonista encara recorda alguna cosa d'aquestes històries perquè conserva una urna amb un llibre que va escriure el seu rebesavi. I a més, el pare del nostre protagonista treballa en una agència de viatges. Una mica especial, perquè el que fan en aquesta agència de viatges és transportar la gent a les històries, a la vida dels llibres que anteriorment, segles anteriors, havien escrit, que són els llibres que ara estem llegint nosaltres. I bé, és una història que ens mostra sobretot la importància de la lectura, de l'escriptura i de la importància del llibre no només com a objecte, sinó també com a e-book, perquè l'autor no veu només la importància del llibre, com entenem ara a les biblioteques, no? que tenim les pàgines i tal, sinó
que... El llibre físic,
exacte,
o a través de la pantalla...
Exacte, també veu l'e-book com una manera molt important d'entendre la lectura, però sobretot diu, no oblidem la història que hi ha darrere d'aquests llibres, d'aquestes obres.
Perfecte, Anna, doncs aquesta és l'última recomanació, també pot servir per l'estiu, perquè a més ja està ambientada. Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarodona, moltíssimes gràcies
a
per tot al llarg de la temporada i molt bones vacances.
Igualment.